Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda de nou. Barcelona i Lleida podrien passar a la fase 3 de desescalada mitjans de la setmana vinent. Les peticions de l'alcaldessa Ada Colau i les pressions del sector turístic de la capital catalana no han funcionat i Salut no ha demanat que la regió metropolitana de la ciutat comtal avanci una setmana al pas a aquesta fase. També Lleida haurà de mantenir la fase 2. En canvi, no hi ha hagut sorpresa per a la regió sanitària de Girona i la de la Catalunya Central. Totes dues passaran a la fase 3 dilluns vinent també. D'altra banda, el govern espanyol ha acceptat la sol·licitud de Galícia d'abandonar la fase 3 del pla de desescalada i dilluns vinent entraran el que s'ha anomenat ja la nova normalitat, segons ha informat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. És la primera comunitat que abandona l'estat d'alarma, declarat el 14 de març, i que seguirà en vigor a la resta de l'estat fins al 21 de juny. A altres províncies espanyoles hi ha hagut diversitat, per exemple, passen a la fase 3 Toledo, Ciudad Real i Albacete, i també una part de Castella i Lleó. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. La jutge ha arxivat la causa per la manifestació del 8M a Madrid en l'inici del coronavirus. La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha arxivat concretament una causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, per haver autoritzat aquella manifestació del Dia de la Dona. La jutgessa aclareix que es tracta d'un arxivament provisional i no és un sobreseïment, tal i com demanava l'advocacia de l'Estat. Un apunt cultural, l'allau de peticions per comprar entrades col·lapsa al web del Festival Grec de Barcelona. Ha estat poc després que es posessin a la venda les entrades anticipades a les 9 d'aquest matí per als 80 espectacles programats. I Càritas Diocesana de Barcelona ha explicat aquest matí que una de cada quatre llars ateses per l'entitat en aquests moments no disposa de cap ingrés. Són algunes de les dades de la roda de premsa en què han participat el cardenal Joan Josep Omella, el director de la Càritas Diocesana, Salvador Busquets, i també una de les responsables, Míriam Feu.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria dels Experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista, avui hem convidat l'Abel Julien, ornitòleg de l'Institut Català d'Ornitologia, amb qui conversarem del declivi que pateixen els ocells a Europa. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem notícies. La setmana passada fou el Dia Mundial del Medi Ambient. El 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, declarat per l'ONU l'any 1972, a fi de preservar la biodiversitat del nostre planeta. L'home ha alterat l'equilibri medioambiental. Ha portat de forma accelerada el canvi climàtic amb el continuat abús de la desforestació, l'agricultura i la ramaderia intensiva, sense oblidar l'esgotament dels recursos marins. La natura es troba al límit del col·lapse. Els experts ens estan avisant que en les properes dècades desapareixeran 1 milió d'espècies d'animals i plantes. En aquest sentit, l'ONU ha advertit que si no s'atura aquesta dinàmica, la pèrdua de la biodiversitat tindrà greus conseqüències alimentàries i sanitàries per tots els éssers vius del planeta. Conclou fent una reflexió envers la pandèmia del Covid-19, afirmant que si no es conserva la biodiversitat i es continuen aniquilant espècies, les futures pandèmies seran més freqüents i es propagaran de forma més ràpida, perquè les cadenes de contagi seran més curtes. Molt sovint aquest programa de ràdio ha estat denunciant aquestes circumstàncies. Per això, cuidem la natura, perquè tots som part de la solució. I condemnats dos caçadors per haver matat un llop a Àvila. El jutjat penal número 1 d'Àvila considera responsables d'un delicte contra la fauna els dos caçadors que van matar un llop ibèric, que és una espècie protegida, l'any 2015, en una munteria en una finca a Tornadizos, a la província d'Àvila. El jutge els ha condemnat a pagar una multa de 57.000 euros, amb la inhabilitació per poder caçar durant 3 anys i a un d'ells també a una pena de 6 mesos de presó per tinença il·lícita d'armes. Ecologistes en Acció, de la qual ONG ADA és membre, ha estat una de les associacions conservacionistes amb Benadel i Lobo Marley que van exercir l'acusació particular. Ho consideren una bona notícia per ser la primera sentència condemnatòria per la caça il·legal d'un llop a Espanya. Desitgem que serveixi per perseguir el furtivisme que pateix aquesta emblemàtica espècie, a la qual se suma també la pressió exercida per la Junta de Castella i Lleó amb l'anomenat control de poblacions de llops. I indignació pel projecte d'un macropolígon industrial a prop de la Serra de Collserola, al Barcelonès. L'inici de l'execució de les obres de les Llicorelles a Molins de Rei, al Baix Llobregat, per la construcció d'un macropolígon industrial, ha provocat la indignació dels seus ciutadans. La resposta no s'ha fet esperar. S'han agrupat formant la plataforma Stop Llicorelles per demanar l'aturada immediata d'aquestes obres per l'enorme impacte ambiental que causaran al Parc Natural de Collserola. Es considera que permetre aquest macropolígon serà un desastre irrecuperable d'un espai únic de la Riera de Vallvidrera. Tenim al telèfon la Laia Izquierdo, portaveu de la plataforma Stop Llicorelles. Laia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, defineix-nos en què consisteix aquest polígon que s'està ja construint.
Mm-hmm. Sí, aquest polígon ja s'està construint i és un, bueno, és una pastilla urbanitzable que va definir així el PGM de l'any 76, que està fronterera amb un espai que ara pertany a Xarxa Natura 2000 i després també al Parc Natural de Collserola. Llavors el problema és aquest, no? Que és un espai que està molt proper a zones que tenen una protecció especial. Llavors, el projecte s'ha tramitat bueno, bastant ràpidament, no vam ser a temps de fer al·legacions, es va aprovar el projecte urbanístic, l'aprovació definitiva va ser a finals de setembre, el 23 de desembre, i bueno, les obres han començat molt ràpidament i són obres que estan fent grans moviments de terra en tota aquesta zona, molt propera a la Riera de Vallvidrera, que és un... Bueno, perquè té un valor especial dins del Parc Natural de Collserola i, a més, és un connector amb el Parc del Llobregat, no? Amb tota l'àrea del Parc del Llobregat i després també amb l'àrea agrícola.
És una empresa logística danesa, si no m'equivoco, oi?
Sí, és una empresa, és DSV, i sí, allà faran dos grans magatzems logístics.
El tema que s'hagi aprovat aquest pla urbanístic, diguem-ne, i que sigui fronterer amb una zona que és part de la xarxa Natura 2000, per tant protegida, això no xoca amb la legalitat?
No xoca amb la legalitat perquè sembla que la llei d'urbanisme permet que en les zones que estan definides com a zones urbanes o urbanitzables, o en aquest cas industrial, els percentatges que els hi corresponen, que tenen l'obligació de fer de zones verdes, el poden agafar, diguéssim, de zones properes que estan dins de l'àmbit protegit. Això és un problema que a Collserola ens trobem sovint. També hi ha uns projectes urbanístics aquí a la Rierada on passa el mateix, no?, que agafen les zones verdes de la zona protegida. Sí. Per tal d'aprofitar al màxim la capacitat constructiva, diguéssim, a les zones que sí que estan declarades com urbanitzables.
Cosa que passa en moltes altres parts del territori, també. Laia, no sé quines actuacions previstes té també la vostra plataforma i explica'ns una mica també com us heu unit per crear aquesta plataforma de defensa per aquest polígon, en contra de la construcció o dels perjudicis que pot comportar la construcció d'aquest polígon.
D'acord. Sí, algunes accions ja les hem realitzades, algunes accions es van realitzar inclús abans de la creació de la plataforma Establir Corelles, perquè hi ha una denúncia interposada a Fiscalia de Medi Ambient per part de dues entitats, que són el CEPA, Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius, i la SOS La Rierada, que és una entitat d'aquí de Molins, si vols això ho explico després, o no, degut a dues coses que considerem que no estan complint amb la legalitat, que és una, que han afectat i han fet moviments de terres a zones que estan fora de l'àmbit urbanístic, i una altra és que han fet moviments de terres a zones que sí que estan dins de l'àmbit urbanístic, però que pertanyen a aquestes àrees forestals, que després, en principi, l'avaluació ambiental del pla parcial diu que s'han de restaurar. Però aquest projecte de restauració encara no el tenim o encara no s'ha fet públic. Llavors, diguéssim que hi ha unes actuacions prèvies, que és aquesta denúncia a Fiscalia, que també, en base a aquesta denúncia, demanem que s'aturin les obres. I després, des de la creació d'Estop Llicorelles, Estop Llicorelles es va crear d'una manera com molt natural per part de la gent de Molins, que es van trobar al sortir del confinament, que quan anaven a Collserola van veure tot aquell moviment de terres molt agressiu amb el medi que s'havia fet, no? Estassades a la Riera i bueno, pues, molts terrenys que eren horts o que eren una miqueta de vegetació de ribera que s'havien destruït i s'havia començat a fer moviments de terres.
Laia, sens dubte molt important la vostra tasca i evidentment que ho seguirem perquè és un dels projectes, com molts altres, que forma part d'aquestes adequacions urbanístiques a mesures que moltes vegades freguen la llei o fins i tot la vulneren. I, per tant, seguirem molt de prop aquest conflicte que pot deteriorar part d'aquest espai natural que és la Riera, en aquest cas de Vallvidrera, en aquesta part de Molins de Rei de la Serra de Collserola. Laia Izquierdo, moltes gràcies per intervenir.
Gràcies a vosaltres.
La Laia de la plataforma Stop Llicorelles.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Com li puc fer entendre al meu gat que entri al transportí?
No pots. Aviam, lo normal és que no els agradi. Els agafen, els tanquen, ja veuen que la gent va nerviosa, va amb el xip veterinari, amb el xip marxem, amb el xip tal. No hi ha manera de que jo vagi a algun lloc a ensenyar-li. Això al final la gent allarga potser, i no per anar al veterinari, sinó per anar a algun lloc que estigui bé pel gat, finalment aquell gat més o menys acabarà cedint o la gent acabarà sabent com fer-ho. Però moltes vegades la gent em truca, escolti, vingui a explicar-me com puc portar el meu gat al veterinari. No, no puc. No. El que podré és agafar-lo com podré, que potser vostè no podrà. Però dir-li, entra aquí content i ja veuràs que bé, això no. Els gatets per aquest sedàs no hi passen. El que passa és que, bueno, se senten tancats, no els agrada, es posen histèrics perduts, llavors és això que passa. Que s'ho fan tot en el transportí, arriben al veterinari o està passat malament, és un estrès, llavors no hi ha una manera d'explicar-li al gat. Fixa't que els gatets són molt de... Escolta, jo faig més o menys el que vull, no em forcis gaire, i si em forces, que sigui lo just, i si m'has de forçar greument perquè la situació doncs ho requereix, doncs tindràs feina. I ens dona feina. I en cases que no, i en cases que sí. Tenir el transportín a casa obert perquè el gat hi entri i surti i dormi i tal, tot això està bé, però el moment en què tu el tanquis allà dintre i el belluguis escales avall, veuràs tu el gat. Llavors no és que s'hi acostumi, s'acostuma al transportí. El que no s'acostuma potser és a anar amunt i avall, a traginar-lo, a sortir de casa, aquells estressos que els agafen als gats. Hi ha gats que no, però hi ha gats que tindríem del 0 al 10.000, tindríem de tot,
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. El John Barry era un músic anglès que morí l'any 2011 a l'edat de 78 anys. Un músic innovador dedicat quasi exclusivament a fer música per les pel·lícules. Guanyà 5 Oscars i posar música, per exemple, a la sèrie del James Bond, Midnight Cowboy, Bailando con Lobos, i, per a mi, la que és més inspirada de totes ha estat Out of Africa, Memòries d'Àfrica, en castellà. Escolteu, I had a compass for Dennis i Flying Over Africa.
Thank you.
Doncs tornem a ser aquí a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. Temps per l'entrevista, avui temps per l'Abel Julien, que saludem ja. Bona tarda, Abel.
Hola, bona tarda.
Benvingut, Abel, un altre cop.
Moltes gràcies.
Manel Casas i Carme Méndez també. Bona tarda, bon vespre.
A tots dos. Bon vespre, el que vulgueu.
L'Abel és ornitòleg. A principis dels 80 va ser soci fundador del grup català d'anellament, embrió de l'actual ICO, de l'Institut Català d'Ornitologia, sent president durant 16 anys. Actualment es dedica íntegrament a l'ornitologia, gestionant un extens programa de formació en ornitologia a l'ICO i promovent també projectes de ciència ciutadana. És, a part, col·laborador també dels nostres programes, de les nostres galeries, dels experts, de l'escoltareu sovint.
I un dels bons fidels col·laboradors.
Un dels fidels col·laboradors.
I molt interessant.
És un plaer sempre vindre aquí.
El que ens explica i el que ens ensenya.
I avui serà també molt interessant, i el que anem a explicar és un estudi que ha presentat, han fet investigadors del CREAF, també de l'ICO, que constata la pèrdua, és a dir, declivi, que estan patint els ocells. Hem de dir que, i ara ens ho diràs, que en general ja hi ha un declivi, en general, en el món dels ocells, però especialment, diria que és d'un 7% a la resta d'ocells, un 10%, en aquest cas, s'ha trobat de declivi en els ocells de muntanya, d'alta muntanya. Oi?
Sí, correcte. Aquest és un estudi que s'ha fet amb moltíssima gent, de molts centres d'investigació a tota Europa, i els que han participat aquí han estat l'ICO i el CREAF, en el que s'han agafat els ocells, que aquí són d'alta muntanya, però com més al nord d'Europa anem, més de baixa zona són. Aquí s'ha considerat a la península Ibèrica ocells per sobre dels 1.800 metres. Però, en canvi, per exemple, els d'Escòcia, les zones de mostreig a Escòcia, eren per sobre dels 1.100 metres, i després ja al nord del tot eren des de 100 metres d'alçada o arran de mar, perquè allà hi ha tundra, quan estem a altes latituds, no? Llavors, els ocells que agafen són aquests, però pel que a nosaltres respecte, doncs serien els de
parlem de les zones àrtiques, també.
De les zones àrtiques, exactament, que ja sabeu que aquí al Pirineu, a dalt de tot dels cims de les muntanyes, l'alçada reprodueix les condicions fredes de latitud. No arribem a tindre tundra d'aquella àrtica total, però sí un hàbitat d'alta muntanya, que llavors t'hi trobes espècies com la perdiu blanca, com ocells aquests, que ja no te'ls trobes amb tot França ni Alemanya, ja arriba i ja els tens a les zones ja més Escandinàvia i tot això.
Aquest 10% del qual parlem és una mitjana de totes les zones.
Sí, això és una mitjana exactament de tota aquesta tipologia d'ocells que tenim en tota aquesta àrea. Que una part de les espècies són coincidents amb totes elles i altres parts sí que hi ha espècies que només les tenim aquí, a alta muntanya del sud i allà, pues, alta muntanya del nord, anem a dir. Però globalment és això, un 10% de disminució en les espècies que s'han considerat especialistes de muntanya. És a dir, hi ha les espècies que considerem genèriques de muntanya, que són unes 44 espècies, bueno, unes no, que són 44 espècies, evidentment l'estudi ho defineix amb precisió, i aquestes baixen un 7%. Però després s'han mirat ocells que només tenen el seu hàbitat a l'alta muntanya o en els països escandinaus, en aquestes zones tan fredes, no? Doncs aquests baixen un 10%, és a dir, encara més. I això, bueno, en aquest estudi s'ha correlacionat en la mesura possible amb el canvi climàtic, comparant-ho amb altres grups d'espècies i tot això, i es veu que realment, doncs sí, hi ha aquesta davallada consistent durant molts anys.
O sigui que hi ha un paral·lelisme en el que està passant a les papallones, per exemple, als insectes, certes espècies d'insectes...
Sí, hi ha una pèrdua de biodiversitat global que és molt preocupant. Perquè, com sabeu, doncs, els ecosistemes hi ha un equilibri ecològic en el que hi ha, doncs, els insectes o invertebrats que mengen una determinada cosa, una planta que floreix en una època determinada, i aquests insectes se'ls menja algun ocellet petit determinat, aquest ocellet petit se'l menja un més gran, etcètera, etcètera. I està passant, doncs, que per culpa d'aquest escalfament global tan ràpid, s'estan desincronitzant uns als altres. I llavors està passant, doncs, que alguns invertebrats doncs igual comencen abans, perquè fa més calor abans, comencen el seu cicle biològic, però se'ls menjava una espècie migradora, per exemple, una espècie que ve de l'Àfrica. Aquesta espècie continua venint a l'època que venia abans, però resulta que el cicle biològic de l'insecte, com que s'havia avançat abans, quan ell arriba, doncs
ja no hi ha
menjar, anem a dir, o n'hi ha molt menys, no? I llavors, doncs, aquest ocell, doncs, bum, bum, baixa la seva població. En algunes espècies, el canvi climàtic, unes poques, espècies termòfiles, que en diem, el canvi climàtic els afecta positivament. Són espècies que volen escalfor, que volen zones més àrides, i algunes espècies d'aquestes els afavoreix, però com que també tenen aquesta relació amb altres organismes, si els altres organismes no han respost de la mateixa manera, també es troben sense menjar, encara que fossin espècies que els beneficiaria.
Això
sí, ja, perdona un moment. Hi ha un cacau increïble,
sí.
A més, és molt complicat
d'estudiar. Igual que la humanitat.
Sí.
Ha col·lapsat.
Estic perdonat. Però és que també sembla que lliga molt. Aleshores, aquests ocells escaladors,
sí,
escaladors que van pujant altura a mesura del canvi climàtic,
sí, sí,
és un efecte igual.
Aquí. Clar, això els hi passa a aquests ocells. Clar, les zones altes és el que són més fredes, són la zona...
Fa menys fred cada vegada.
Són ocells que els hi agrada el fred, per la raó que sigui, el seu rol en l'ecosistema, doncs el desenvolupen només en zones fredes, però, clar, les zones fredes cada vegada van més amunt, ells van pujant la seva distribució cap amunt, però, clar, arriba un moment que la muntanya s'acaba, no? Hi ha un moment que no arriben
a més. I de quantes espècies estem parlant? D'aquestes que estiguin en més perill imminent?
Doncs estem parlant de 13 espècies, que són les més... les que estan més malament. Mira, d'espècies que tenim aquí, de les que realment la davallada és preocupant, la que està pitjor és la merla roquera, que és un ocell de color blau i grana, d'un color vermell, que sempre fem la broma de dir que és del Barça. Exacte. No. És un ocell molt bonic, perquè imagineu-vos amb un ocell una combinació blau i grana, és xocant, no és habitual. I és un ocell molt, molt bonic, que està a les roques d'alta muntanya. Doncs aquest està baixant, segons aquest estudi, un 5,9% anual. O sigui, abans estàvem parlant d'un 10%, etcètera, durant tot el període d'estudi, que són...
El període d'estudi és del 2002 fins al 2014, si no m'equivoco.
Exactament.
I aleshores, per això que estem parlant, també per situar, parlem ja d'hàbitats de la península Ibèrica,
sí,
oi? Mm. On s'han agafat, no sé exactament quins llocs s'han agafat, però s'han fet mostreig al Pirineu i altres serralades.
Això s'han agafat tota una sèrie d'hàbitats i s'han agafat censos en 12 països, s'han fet censos en 474 punts d'aquests 12 països, vale? Dels quals uns, si no me'n recordo, uns 40 i pico són els que hi havia a la península Ibèrica. Per tant, això penseu també que és molt difícil, de coordinar tanta gent, tants investigadors, amb tants punts de treball, amb metodologies diferents que s'han hagut de casar, anem a dir, perquè les dades fossin comparables. Vull dir que la mostra també és important i, per tant, aquestes dades són molt, molt fiables. Però això que dèiem, si hi ha aquesta disminució en aquests 13 anys d'un 10% de les espècies especialistes de muntanya, penseu la merla roquera, un 5,9% anual.
Saps que estava pensant? Sabeu que estava pensant ara? Dic, fixa't, desapareixeran i, a més, nosaltres no les haurem vist físicament, potser
clar,
mai.
Moltíssima. I hi haurà gent que no les coneixerà. Aquest és el problema de la desaparició.
I mira, una altra, que de la llista dels que està pitjor, que potser és una que coneix més gent, ja, fins i tot, si igual no saben que l'han vista, però que l'han vista, és la gralla de bec vermell, que aquesta ha baixat un 5,3% anual. Que és un ocell negre, un còrvid, negre com un corb, una cornella, aquests ocells, però amb el bec llarg vermell. Té un bec llarg, no tan gruixut com el corb o la cornella, sinó que és més llarg i d'un color vermell molt cridaner. És un ocell que segur que si heu pujat,
sí, pujat
amb alçada i tal, us haurà vingut a vegades a un metre a menjar molles de pa que li tiris.
És possible. Mm. És possible, sí.
Doncs aquest també aprofitem-lo perquè la cosa
si parlem
pobra...
de 5,9% anual, ho dic perquè la gent s'ho empassi, això, vol dir que estem parlant amb aquests 13 anys de la disminució de més de la meitat,
sí, sí,
de l'espècie.
Sí, 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 sí.
Un 60%, sí, sí. Clar, prop d'un 60%.
Les espècies estan anant molt malament, sí, sí.
Amb 13 anys, eh?
Amb 13 anys, exacte.
Què es pot fer?
No, escolta'm, Abel, i parlant dels generalistes, dels més comuns, que són els pardals, crec que també estan amb decaiguda.
Bueno, això no, en aquest
no
estudi
entra,
no entra, net, però efectivament, com dius, el pardal també és dels que està pitjor.
Perquè, es veu, i això ho copsem tots nosaltres.
Sí, sí, sí.
Pràcticament se'n veuen molt pocs ja.
Sí, 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 i això els que tenim ja una certa edat i que ja quan érem nens ja anàvem a pardalejar allà amb els prismàtics...
Jo que tinc més d'edat, doncs ho recordo bé.
Sí, sí, jo ho recordo perfectament, d'arribar a un mas i veure centenars de pardals, sí, allà amunt i avall, i ara continues veient pardals, continua sent un ocell abundant, però la proporció és de 1 a 10 o de 2 a 10, una cosa així.
I quines raons es pot arruïnar?
Això, precisament amb aquest estudi, es fa esment, es compara la davallada d'aquests ocells de muntanya amb els ocells de zones agrícoles i de zones rurals.
Generalistes, que dieu vosaltres.
I encara és pitjor a les zones agrícoles. Però els de les zones agrícoles es considera que la davallada no és segurament, o segur que no és pel canvi climàtic únicament.
Ja sé per on va.
Sinó sobretot per les pràctiques agrícoles i la porqueria que hi tirem.
Els pesticides.
Pesticides, l'eliminació de marges, això és molt important, que abans hi havia molts esbarzers, si ho recordem també de
sí,
fa
els
anys...
Sí, marges,
que...
és molt important, a vegades aquí ho hem parlat amb els oients, que els marges són... Explica una mica el que són els marges. Perquè...
Sí, seria les delimitacions entre conreus o on
però
acaba el conreu i comença...
Fetes amb arbres. Limitades amb arbustos, arbres...
Arbustos i arbres, sí, sí. Des d'herbes a herbes més altes, arbustos i arbres.
No una d'això de ferro.
No, exacte. Parlem de marges vegetals. De... Sí. En castellà en diuen setos, que és una paraula que aquí no tenim d'això.
Sí.
Els anglesos hedges. Aquí en diem o marges o tanques vegetals, anem a dir. Doncs això és importantíssim, perquè produeixen invertebrats durant la primavera, que són l'aliment de molts ocells granívors. O sigui, tens ocells granívors, com la perdiu, que mengen molt de gra, una espècie granívora, etc. A la primavera els pollets els alimenten només amb invertebrats. Perquè
I
necessiten...
niuen allí, en els marges?
Sí, fan el niu al recer dels marges, anem a dir, però sobretot s'alimenten dels invertebrats que surten allà, o alimenten els pollets amb els invertebrats que surten allà. Clar, encara que tinguin molt de gra després, que tampoc el tenen tant, però suposem que el tinguessin, com que en aquell període de la nidificació no tenen insectes o en tenen molt pocs, doncs no poden tirar endavant les niuades o les niuades són molt més petites.
I això sí és important,
Per tant, un efecte...
Una cosa que passa desapercebut i que abans per les carreteres veien més els marges aquests. I és cert que ara estan desapareixent. I suposo que el monocultiu està influint, també.
Sí, 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 els monocultius...
Aquestes grans extensions en les quals...
Sí.
Precisament per la recuperació de les abelles, també es parla de la importància que tenen els marges.
Sí, efectivament.
Perquè
tot el
són
que sigui...
comparades, perquè tenen allà possibilitats de trobar...
Per les abelles...
Trobar més coses.
Per les abelles encara més, anem a dir, les zones en guaret, les zones que es deixen sense conrear durant un any, que llavors a la primavera hi surten tot de
les
plantetes
floretes,
i floretes i això, que és el que va bé per les abelles, que al mateix temps són fonamentals llavors per pol·linitzar els fruiters.
Sí.
Crec que era Einstein, o hi ha una frase que se li atribueix a Einstein que diu que si desapareixessin les abelles amb, no sé, 3 o 4 anys...
Sí.
Bueno, desapareixeria tota l'agricultura en 3 o 4 anys. No sabem bé si és així, però realment...
Vaja, ara es va pol·linitzant. Els humans són els pol·linitzadors, van de flor en flor allà pol·linitzant.
Bueno, a la Xina.
A la Xina.
A la Xina ho han fet, sí. Això sí, sí. Han tingut que recórrer aquest sistema manual que, de més,
això imagina. Que sé que fan als Estats Units, que és que em sembla una bogeria, s'han encarregat també tots... Allà encara més, eh? Encara,
sí, aquest
és tot molt més extensiu, tot allà és molt més gran, no?
Tot doncs maquinària ara... pura.
Sí, 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 tots s'han encarregat molt
també
més.
Crec que el pagès no trepitja amb banys no, la seva terra. No. Sempre es posa dins d'una parada.
Sempre en alguna màquina... Va donant molt,
sí, sí. Lo que vam veure d'Estats Units és que estaven creant una espècie d'abejor, bueno, una abella creada artificialment tancada, i sí, que l'alliberen perquè pol·linitzi.
Fan coses d'aquestes i no, el que estan fent ara és criar les abelles, anem a dir, en captivitat, sí, tenen els ruscos d'abelles, sí, allà, i llavors, a l'època que els ametllers o la planta que sigui necessita pol·linitzar-se, porten tots aquests ruscos amb les abelles, els deixen allà, sí, 15 dies, 3 setmanes, el temps que sigui, pol·linitzen i es tornen a endur el rusc i el canvien a un altre, sí, lloc. No, això, vull dir, és tan fàcil pena... que seria deixar les naturals que, sí, ho fessin. Doncs,
tot és artificial, tot és artificial.
Una manipulació total.
Exacte. Sí, sí. Eh? Parlem amb l'Abel Julien, estem a la coda d'aquesta entrevista, estem parlant, per no perdre'ns, sobre aquest estudi que s'ha presentat amb investigadors del CREAF, també de l'Institut Català d'Ornitologia, alguns, vaja, també col·laborant, a nivell europeu, i s'han agafat mostres, com hem parlat, aquí a la Península Ibèrica. Declivi d'ocells de muntanya. Les causes d'aquest declivi, hem parlat del canvi climàtic. Ara parlàvem de, també d'aquests marges molt importants, també amb l'agricultura, però amb terres baixes.
Jordi, també diuen que és de l'abandonament de les pastures.
Sí,
i l'abandonament de les pastures, aquí anàvem.
No acabo d'entendre això, però bueno.
El bosc està guanyant terreny per abandonament de pastures.
I no s'hi troben bé dins del bosc? I se'n troben millor les pastures que... Jo sóc un...
No, el que passa és que hi ha una sèrie d'ocells que necessiten zones obertes, espais oberts, i a mesura que el bosc va guanyant terreny i es va cobrint tot de vegetació, doncs aquestes altres espècies que necessiten espais oberts, que són moltíssimes, potser més que de bosc, que espècies de bosc, doncs totes aquestes van retirant, van desapareixent, i llavors, clar, estem en una situació que el medi s'homogeneix a més. També que hi ha més boscos, més homogenis també, llavors hi ha poca diversitat. Mentre que el mosaic agroforestal que hi havia per l'acció humana, que ho modifica i tal, amb les pastures, etc., però molt més equilibrat amb el medi, doncs llavors tot això va...
Bueno, problema a les pastures, ara ho estàs dient també. Sí, abans les basques pasturaven a l'alta muntanya, netejaven, i ara les poques mesos o poques vegades les vaques estan a l'alta muntanya pasturant. Es veus en comptades, sí, ocasions.
Sí, no
abans
és, no
normal,
és tant
com... Abans era molt normal, i això sí que ho constato jo. Perquè
sí, no és tant com abans, lògicament. Sí.
És l'explotació ramadera d'alta, sí, muntanya...
Tancada,
que ha disminuït,
cada
no?
Cada cop més tancada i més.
A veure, això que m'has dit abans, després el que ha dit la Carme, m'imagino quin és amb un incendi, com se soluciona tot això? La natura què fa? Perquè d'incendis hi ha
cosa...
tota la vida i de tota...
Exacte.
Sempre, veritat?
Des de milions d'anys, en realitat. Milions. Regreu, sí.
Milions.
És a dir, aquí, si ens hi fixem, hi ha una sèrie d'espècies de plantes mediterrànies molt resistents al foc, que tenen unes llavors resistents al foc. L'alzina, per exemple, resisteix, però m'estic referint més que res a arbustos i plantes que quan hi ha un incendi les llavors estan protegides amb una capa ignífuga, per dir-ho d'una manera gràfica, i que, de fet, a l'incendi els hi va bé, i després són capaces de germinar a partir d'aquell incendi i sortir una nova planta. El fet que hi hagi això no es desenvolupa per selecció natural d'avui per demà. Tots entenem que això va passant al llarg de molts anys, els més resistents són els que més sobreviuen, dintre d'aquests els més resistents al següent incendi són els que... I així, al cap de milions d'anys, es crea una planta resistent a l'incendi. Per tant, només veient això, hem de veure ja que els incendis, a la zona mediterrània sobretot, doncs, incendis naturals, doncs era totalment lògic i totalment natural, anem a dir. Què passa? Que ara n'hi ha molts més que els naturals, perquè estan generats doncs, per l'activitat humana de tot tipus, des dels intencionats als no intencionats, per descuits, etc. O sigui, el problema dels incendis és que n'hi ha massa. però els incendis és una cosa natural i té un avantatge respecte a altres coses, com per exemple el pitjor que es pot fer és urbanitzar una zona, sí. A dir, perquè això és plaf, planxes allò amb ciment, sí, i s'ha acabat. Però els incendis tenen, és una modificació dràstica del medi, però després allà hi broten les plantes, hi broten les flors, entren ocells d'aquests i espècies d'altres tipus de zones més obertes, i el que era el bosc es converteix primer en uns prats, que després va sortint arbustos, i ho van colonitzant diferents espècies. Vull dir que el problema és que n'hi hagi tants, el problema és que això sigui exagerat, però un incendi en si tampoc és un
drama,
un desastre, no, tampoc és un desastre. En canvi, que t'urbanitzin, et facin una urbanitzacioneta...
Això ja no té remei.
Que es planxa 10 hectàrees i aquelles 10 hectàrees ja...
Abel, hem parlat de l'estudi i de totes aquestes conseqüències negatives que s'han observat, però clar, els estudis són per observar i després per reaccionar, no? Aleshores, quina reacció pot tenir això? Com es pot revertir aquesta situació, aquest descens, aquest declivi? Si és que té alguna solució.
Bona pregunta, però no et sé dir la resposta.
Jo crec que l'estàvem pensant tots.
Sí, sí. Així com a les zones agrícoles sí que hi hauria una possibilitat de revertir allò, doncs fent una legislació que obligués a deixar aquests marges que dèiem, prohibint determinats tipus de pesticides, etc. Amb això, provocat pel canvi climàtic, evidentment, a curt termini no hi ha cap.
És frenar el canvi climàtic, no hi ha un altre.
A mig i llarg termini, doncs, el que dius, frenar el canvi climàtic. Com? Doncs, tots ho sabem, com es podria fer, però, clar, hi ha tota una sèrie d'interessos creats i una dinàmica de l'economia mundial que això ho fa tremendament difícil.
I amb aquesta pèrdua, perquè tot forma part d'uns ecosistemes, no?, amb aquesta pèrdua, què representarà per l'ecosistema en si? O sigui, aquesta pèrdua d'aquests ocells, d'aquestes espècies.
Bé, clar, aquests ocells, com dèiem abans, estan integrats amb tot l'ecosistema i igual que ells depenen de determinats invertebrats, hi ha altres organismes que depenen d'ells, llavors, bàsicament, es anirà...
Però són uns bioindicadors excel·lents,
sí,
en qualsevol
sí, clar,
cas, no?
Sí, sí, són bons bioindicadors, en aquest cas, doncs, de l'hàbitat d'alta muntanya.
Abel, que abans queda molt breu, però defineix-nos, perquè aquest estudi el que marca també són uns pitjors llocs, no només a la península Ibèrica, sinó de tot el panorama europeu que s'ha estudiat, quins són els llocs on els ocells de muntanya, en aquest cas, estan pitjor i quina és l'evolució.
Doncs mira, agafa quatre grans blocs, anem a dir península Ibèrica, Alps juntament amb els Penins italians, Regne Unit i Escandinàvia. Doncs a veure si adivineu quin és el lloc que està pitjor la cosa.
Cap a dalt. Jo tiraria cap amunt.
Nosaltres.
Cap a dalt i cap a baix.
O sigui, cap a dalt i cap a baix.
Els dos extrems, els de dalt i els de baix.
Però el Regne Unit, i almenys m'ha semblat llegir que no. Que estava dins de los pitjors.
Exacte,
que
sí. També. Sí, sí, o sigui, els pitjors és Fenoscàndia, que en direm Escandinàvia i les zones allò àrtiques. Aquí la disminució ha estat del 13% en aquestes espècies especialistes que baixaven un 10%, aquí ha sigut un 13% a Fenoscàndia, i a la península Ibèrica d'un 21%.
Per tant, està pitjor, la península Ibèrica. Estem pitjor, sempre estem pitjor nosaltres.
Sí, recollim tot el negatiu.
Sí, exacte, sempre ens toca el pitjor i això no és culpa directament nostra, almenys. Això és global, la responsabilitat.
Bueno, algú tindrem també a veure, eh?
No, però té una certa lògica que els dos extrems siguin on anava pitjor, perquè hi ha més especialistes diferents. A les zones fredes de la part càlida d'Europa i a les zones fredes a la part més freda d'Europa. Això costaria una mica d'acabar d'explicar, però té lògica que els dos extrems siguin
una
els pitjors.
Una pregunta d'un ignorant. Però són, com se diuen, de que arriben i se'n van, o són estables?
Hi ha de
són migratoris.
Tipus. Hi ha de tot tipus. Per exemple, la merla roquera és una espècie estival que passa l'hivern a l'Àfrica i ve aquí. La gralla de bec vermell és sedentària. A tots els hi ha tocat el rebre. Sí, sí.
I a més, bé, i a part aquesta evolució va pitjor, també és per motivar una mica més a la gent, no?
Vull dir, efectivament.
Tema que hem comentat, tot el tema de pastures, tot el tema de la tundra, també va desaparició, per tant, la predicció també és anar cap a més declivi,
sí.
Diguem-ne.
I és això, que no hi ha una solució a curt termini o que puguis actuar localment. Això està produït per un fenomen global que afecta absolutament tota la Terra.
Que tots hi participem, directa o indirectament.
Sí, sí, sí.
La responsabilitat al final acaba sent una mica de tots. Abel, Julien, hem d'acabar. Moltes gràcies per venir, com sempre, membre de l'ICO. Hem parlat i parlaríem encara una hora més amb tu per tot el tema aquest, però bé, un altre dia vindràs.
Què passa a la gent que s'interessi?
La gent que pugui consultar aquest informe, suposo que la pàgina web de l'ICO hi és
publicat. Buscant-lo per internet, si busqueu Declining Population Trends of European Mountain Birds,
no és fàcil,
l'article és en anglès, a Global Change Biology, doncs allà el trobaran. És molt interessant. Pel no acostumat a llegir articles científics pot ser dens, però almenys llegiu-vos a l'abstract, que el resum que és...
És en anglès, repetim, és el Declining Population Trends of European Mountain Birds.
I si volen saber de tot, a l'ICO.
I si no, directament a l'Institut Català d'Ornitologia.
Haig de parlar-ne.
Abel, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Vinga, un plaer.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la música de Memòries d'Àfrica, del compositor John Barry. Filmada a l'any 1985 amb la Meryl Streep i el Robert Redford. I està basada en una novel·la que reflecteix un fet real. Tots crec que recordem aquella música encisadora que ens mostrava uns paisatges preciosos d'Àfrica. Escolteu Safari i la solemnitat de la melodia principal. I had a farm in Africa. Fins a la propera, si Déu vol.
prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Els productes de neteja mereixen una atenció especial per evitar intoxicacions. Quines són les recomanacions més adients?
Els productes utilitzats per la neteja de la llar, com sabons, desinfectants i eixius, cal mantenir-los ben tapats i guardats en armaris. Les olors, però també el voler mossegar els envasos, pot tenir greus conseqüències. Davant de sospita que el nostre animal de companyia pugui haver ingerit qualsevol producte, cal portar-lo al veterinari.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.